Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
De les 4 de la tarda. No sé si coneixeu, segur. A veure, l'expressió pura vida. Doncs això és d'aquesta cançó, pura vida. És llum, és amor, és vitalitat. És, en definitiva, aquesta alegria de viure i d'estar vius al costat de les persones i de les coses que ens fan, doncs això, que estem escoltant, feliç. Feliços. Porta per títol així, és amb tu, eh? El títol de la cançó és amb tu. I és el nou senzill del cantautor i compositor de les Terres de l'Ebre, Eric Vinaixa. Un tema per ser inclòs en el seu nou disc, Les Mil Cares de la Nit, i que veurà la llum aquest divendres 15 de desembre. D'aquí 4 dies justos. Encara que, per escoltar-lo en directe, ens haurem d'esperar una miqueta més, fins al 2 de febrer, que el presentarà a la Sala Ludegas de Barcelona dins del festival Barna Sants. Eric Vinaixa, què tal?
Ja ho has dit tot, ja puc marxar. Jo volia anar llançant píndoles, de dir, el 2 de febrer,
ja
el divendres...
No, ja està. Ja ho hem dit tot.
Bueno, ho anem repetint
diverses
vegades.
Mira, exacte, perquè quedi clar, o sigui, nosaltres ja ho hem servit, ja ens enfada, saps? Perquè la gent es vagi agafant l'agenda, a veure, jo què faig el 2 de febrer, no? El festival, Barna Sants, Ludegas, divendres, aquest divendres...
Divendres del 2 del 2, molt bé.
Important, també. El concert serà 2 del 2.
Correcte.
Un número maco, però el 15 de desembre, que és aquest divendres, sortirà ja el disc que jo entenc que, bueno, deus tenir moltes ganes, no, Eric?
Que surti ja d'una vegada,
per favor.
Perquè, sí, home, que ja estem aquí, aviat surt, ara
ja
el single,
està,
ara no
ja,
sé què,
ja,
sé
ja.
És com un part, més llarg que un part.
Sí, no? Clar, si ens fixem en aquest És amb tu, que estem escoltant, és una cançó d'amor, Eric, a qui li dediques, tu? Perquè qui és el teu, tu, de la cançó? Si és que es pot saber, eh?
La gran pregunta, eh?
A veure.
Clar, si ara desvello el misteri, és com que... Doncs ja està, no?
Ja està.
Ja no...
Però tu pots posar alguna pista o alguna cosa?
Mira,
no?
Molt clar, no, la desvellarem, perquè
sí?
Jo ho he dit en alguna
altra. Sí, fantàstic.
I jo volia fer una oda a la música. A lo que significa per mi la música. Pot semblar molt nyonyo o molt romàntic, però és qui en els millors moments i en els pitjors moments sé que sempre m'acompanya. O sigui que...
La música parles, sempre està allà, eh?
Sempre està allà. És a dir, no entenc la vida ni el món sense música. Llavors, este tu és la música en majúscules, eh? Música com a forma d'expressió, com a art... inclús a vegades, perquè no, com a entreteniment.
Que fixa't que la cançó té dues versions, perquè la que hem escoltat, que és la primera, com hem enterat,
sí,
amb aquesta xerrada, amb aquest cacau de les quatre que li diem jo, que li diem aquí, i aquesta altra, escolta.
Al final me l'acabaré sapiguent i tot, eh?
Home, sí.
Bueno, fora broma, perquè les meves cançons són les que menys me sé.
Per què, això?
Perquè una cançó està que la deixes en format definitiu,
sí,
que salta al públic i al món i a qui la vulgui, ha passat per mil metamorfosis, he canviat versos, paraules, en funció de, del estilístic, del que vols expressar exactament. I a vegades, quan el subconscient te transforma, fa una mala passada, hi ha un vers que et salta i t'apareix un altre que l'havies descartat, i llavors aquí és un caos, perquè pot arribar a passar en directe, això.
Clar, això és
veritat. M'he de concentrar molt.
Molt. Clar, fixa't que aquesta versió que escoltem de l'Is amb tu, versió piano, que estàs, diria que estàs tu sola amb la teva banda.
Sí, això és un extra que té el vídeo. No li podríem dir videoclip, és com un vídeo promocional de
Correcte.
La cançó.
Mm.
El plus afegit que té és que se mos veu els cinc davant d'un piano tocant la cançó, una versió més íntima, però toma 1. És a dir, tal qual, vam posar un micro allà i cantem-la perquè el vídeo el que explica és la trobada dels cinc músics i escolten la cançó i la viuen, hòstia, ja la tenim aquí, no?
Ja està.
Ja la tenim aquí. I esta versió no sé si es farà mai més, vull dir, està allà.
Molt xula, aquesta versió, eh?
T'agrada més esta?
Bueno, no, les dues, no, perquè crec que la primera és amb tu, és el que dèiem, no? És aquesta pura vida, no? Que és aquest ritme, no? Que, ostres, ara que acaba l'any també necessitem una mica de pura vida, no? Perquè anem ja tots una mica fosos, no? Que estem ja, diguéssim, a les últimes, per dir-ho. Però per ser una mica optimistes, necessitem una mica de llum, no? I potser aquesta cançó és aquesta vitalitat, no? I aquesta versió en piano de l'És amb tu, no? Entra diferent, vull dir, és un altre, no sé, és un altre mood, no? És un altre
clima. Saps què passa? També que a la gent li ha entrat com molt, molt fàcil, molt senzilla, de seguida ja estàs cantant l'Es amb tu, però és una cançó molt més complicada del que sembla. És una cançó on hi ha molta riquesa harmònica, on hi ha molta varietat d'acords, acords que no són usuals, però està fet d'una manera que fluís d'una manera tan natural que sembla que sigui senzilla. I el fet de tocar-la al piano en les diferents modulacions, tot això, és per posar també una mica de manifest de ei, que la cançó va en sèrio, que no hem fet un rayo de sol,
Clar, perquè un s'hi acostuma, Eric, a publicar discos, o sigui, per molta experiència que un tingui, perquè aquest, si no m'equivoco, és el teu setè disc, el cinquè en solitari, no sé, i el dia que t'hi acostumis pensaràs això de alguna cosa no va bé, no ho sé. Com ho sents, tu, això, el fet de fabricar discos?
Sempre tinc la sensació de dir, i si és l'últim? No escric mai més. Perquè, clar, vull dir, hi ha gent que a vegades entra en una caiguda en picat que dius, ja no, se'ls ha acabat la màgia, la inspiració, o estan repetint la mateixa fórmula una i una altra vegada comercial, perquè... I penses, hòstia, és que i si... I això porto pensant 20 anys. I llavors vull pensar que si en 20 anys no m'ha passat, no començarem ara.
Per tant, no ho penses, no? Aquest, i si és l'últim? Perquè tu...
Sí, ho penso.
I què et ve al cap després, no? La pròxima pantalla. I si fos l'últim, què passaria?
Oh, seria un abisme, no. És que hi ha vegades, estàs gravant a l'estudi, quan surts de gravar tens un concert, i quan arribes a les tantes del matí a casa, agafes la guitarra per relaxar-te. Hi ha un punt malaltís, fric, obsessiu, eh? Vull dir que la música per mi és una eina d'expressió.
Sí.
Sigui davant del piano, sigui amb la guitarra, sigui amb el que sigui, o cantant simplement caminant pel carrer. I d'aquesta manera vull pensar que no s'acaba mai, que és un pou infinit. El que sí que es pot acabar, saber si són les bones cançons o no sé.
Clar, i és el que tu dius, mira, com hem començat aquesta xerrada a les 4, que deies justament això, que la música que no falla mai, no? Sempre hi és.
Sempre hi és.
Sempre la tenim allà. Clar, del nou disc en sabem poc, perquè encara falten 4 dies per poder-lo escoltar sencer, però sí que sabem, Eric, que el publicaràs en format físic, cosa que nosaltres t'aplaudim. Ets un romàntic.
Un romàntic.
Ens encanta.
I un valent.
Això també. I és un valent. I això del disc físic, cada cop, clar, és que és més raro, no? O sigui, és una raresa, que gairebé.
Saps què passa? Que jo ho entenc com una obra d'art on hi ha l'ànima de moltes persones. Hi ha un fotògraf, hi ha un dissenyador, hi ha una discogràfica al darrere, hi ha uns músics, hi ha una sensibilitat, hi ha unes lletres, i això ho has de poder palpar. Estem en una època en què tot va a base digital, vas passant pantalles, i tot és tan efímer que no queda. I el CD... M'agradaria tindre un vinil, no? Però això ja... És una altra pel·lícula, perquè t'han de sortir molt els números, i encara a vegades potser inclús és més complicat. I jo defenso el CD per això, perquè has de tocar, has de poder parar com fèiem abans. Ara anem tan a saco en la nostra vida que no parem ni un moment a respirar o a escoltar música.
De gaudir de la música. I no, i de fet em sembla que també el presentaràs que a mi m'ha agradat molt, amb un USB.
Sí.
Per escoltar el cotxe.
Sí.
Això està molt
perquè,
bé.
Sí.
no?
Sí, sí, hi ha gent que... Jo vull comprar el disco, però és que no tinc reproductor.
Clar,
disco.
Ens hi trobem, no, el cotxe, que no sabem com escoltar la música, a vegades, no? Perquè dius, és que... I vols escoltar-ho de la manera com ho fèiem abans.
Exacte. I llavors, pues, escolta'm, compra el CD i per el mòdico precio de X tindràs el CD i un USB i el tens. I tens el llibret i el poses al costat de l'estanteria amb els altres discos de capçalera.
Ja està.
I ja està, i després sí, l'USB.
Que la foto de portada que ara tu feies, mencionaves del disc, ets tu en un carrer il·luminat per un fanal i de nit, no? I el títol del disc és Totes les cares de la nit.
Les mil cares de la nit.
Les mil cares de la nit. Clar, la nit ha jugat, o juga un paper importantíssim, no?, en aquest disc, perquè està
tot gira per tot arreu. Mil vegades. No, hi ha 12 cançons, sí. I en totes les cançons hi ha la paraula nit, o el concepte nit.
I tu t'hi trobes bé, eh? Perquè si veiem... Si estàs així com arropenjat aquí, sí, en un carrer, i tu t'hi sents còmode,
sí,
en la nit.
Sí, jo soc més nocturn que diur.
Clar.
Sí, jo quan me fan matinar, a les 11 del matí, quan sí, he de matinar, ho passo fatal. Però a la nit és quan passen... Quan passa tot, pot passar tot. O sigui, a la nit pots estar tranquil, pots estar torturat, pots sortir i abraçar, pots sortir a fer el gamberro, pots entrar en paranoia, pots ser devastador a la nit, i té mil excepcions, i al final som naltros. Les mil cares de la nit som naltros.
Som tots. I a la nit és quan també connectes més amb la teva música i és quan crees, o no?
Sí.
O ets més de... O sigui, ets més de nit, no?
Soc
òbviament.
Bastant més de nit. Mm. Jo crec que el 70-80% del que faig o és de nit o surt de la nit.
O surt de la nit. Clar, això de repetir una paraula, Eric, o un concepte en un disc, jo diria que no és la primera vegada que ho fas, perquè en el disc Caos al mig del camí també repeties la paraula llum.
Sí.
En aquest cas.
És que allà estava dins del caos. Vaig fer 40 anys i em van caure totes les bombes.
Ui.
M'entens, no?
Sí. Però i com...
Bueno. Com se supera, vols dir, eh?
Sí.
A veure, mira, ja estic aquí, a les mil cares de la nit.
T'haig de dir una cosa, però clar, és que això és com molt personal. O sigui, per tu el fet de complir els 40 et va suposar això, eh? Un caos.
Va ser un caos, però no és que, mira, tinc 40, veig un 4 i un 0. No, és que vitalment comencen a passar coses al teu voltant,
sí,
i allò que diem de que la vida hi va en sèrio, passa als 40, és quan mires que potser estàs a la meitat del camí, que potser 40 i 40, 80, i amb una mica sort te donen pròrroga. Això sí, tens sort. On hi ha una generació de gent davant teu que mor, on hi ha gent que emmalalteix, on hi ha relacions llargues que ja estan avorrides, o gent que porta 20 anys fent la mateixa feina, però, com diria l'Eugenio, que hi ha algú en mas. I totes aquestes coses van calant d'alguna manera i a mi me va petar per aquí.
I com ho vas... Com se'n va anar aquest caos? Justament amb
vols
aquesta...
la recepta màgica, eh?
No, bueno, per si no, de cas, jo encara no he caigut.
Jo crec que, estava dins el caos,
sí,
i sortia la paraula llum com a voluntat d'algun dia sortir d'aquest caos. I no és un disc trist, eh? Caos a mig camí, és un disc on hi ha de tot.
Sí.
I el caos, podies estar molt a baix, que estaves molt a baix,
molt.
O podies estar molt a dalt,
sí,
i estaves molt a dalt. Era caos, era molt anàrquic. I quan estaves a baix somiaves en la llum. Quan estaves a dalt veies la llum. Llavors vaig voler incloure el concepte llum a totes les cançons.
Sí, compartir-ho també, no? És una,
sí,
mostra de generositat,
sí,
també, per,
sí,
tots aquells, no?, que estiguem en aquest punt.
Que després va vindre un disc que es deia La més bonica història.
Clar.
La més bonica història, la gent diu, ja has arribat a la més bonica història i se t'ha passat el caos. No, i és com la voluntat d'anar cap allà.
Aquest és el camí, ja, no?
Sí, és la Itaca.
Val.
I ara estem a les mil cares de la nit.
Bueno, doncs anem a gaudir d'aquestes les mil cares de la nit, que és el nou àlbum de l'Eric Vinaixa, que sortirà, recordem-ho, aquest divendres, i es presentarà el 2 de febrer a la Sala Luz de Gas de Barcelona, però que avui, en primícia exclusiva a Ràdio Estel, podríem dir que ens presentaràs no el segon single, això ho hem de rectificar, sinó una de les cançons que formen part d'aquest Les mil cares de la nit, no?
Sí, el segon single sortirà amb el disc, ara el divendres, amb un videoclip preciós, i jo volia, ja que és considero que aquesta és la primera entrevista que faig de promo de Les mil cares de la nit, dic, això es mereix una exclusiva. I l'exclusiva és agafar una cançó del disc,
val,
i presenta-la al món, aquí a Ràdio Estel, que tantes vegades he vingut i que sempre m'han acollit, i la Sierra ens quedo estar per dalt, i la Candela, que és un amor, me tracten superbé. Llavors, jo, en gratitud, us presento una cançó que es diu Esclau d'un somni.
Què et sembla? L'escoltem plegats i la comentem?
Vinga.
Vinga.
I sóc esclau d'un somni,
Aquest és clau d'un somni que és en exclusiva, sona per primera vegada la música en aquest sentit, aquest és clau d'un somni, que és una de les cançons que formaran part d'aquest doncs, nou disc d'Eric Vinaixa, Les mil cares de la nit, i sona per primera vegada aquí al Fabricació Pròpia.
Quina il·lusió, eh?
Que bé, moltes
sí,
gràcies.
Res,
va, analitzem una mica, a veure, aquest és clau d'un somni, perquè ara t'escoltàvem, busco el sentit de la vida, busco textura i colors, sento que estic nit i dia fora dels límits del món. Déu-n'hi-do.
Sí,
la vida té sentit.
Sí.
Quin és el sentit, no, a la vida per tu?
L'estem buscant.
Per aquí o no?
L'estem buscant i no sé si la trobaré, però jo sé... Esta és la segona cançó del disc. La primera és amb tu,
sí.
I ja la coneixem. I aquestes dues cançons giren al voltant de la música. Concretament, Esclau d'un somni parla de la gent que es dedica al món de l'art.
Ui.
Al món de sí. La música, al món sí. De la creació.
Sí.
I el món de la creació és, per molts de nosaltres, és la resposta. El sentit de la vida està acompanyat de textura, de colors, de sons, de poemes... Mm. I saps què passa? Que és tan bonic i és tan potent que és addictiu. I al final acabes convertint-te en esclau del teu somni. I és un esclau en sentit positiu, si és que en té.
Val, o sigui, tu ja has tret exacte si és que el té, no?, aquest sentit positiu, però aquest esclavatge, entre cometes, que expliques, no?, aquest esclau d'un somni, la part negativa, perquè ara m'ha vingut al cap, no?, justament ara, que és un moment, Eric, no sé com ho veus tu, ostres, que hi ha una competència en positiu, brutal, no?, ara mateix, Figaflaues, els tiets, Lil Dami, no?, que bueno... que estan per tot arreu... No sé si hi ha aquesta onada de músics en català molt potent, no?, on les xarxes són vitals per promocionar-se i que han crescut en un nou... No sé si ho veus tu així, paradigma musical. És així o no? Com ho veus? O sigui, és més difícil promocionar-te ara que fa 5 anys enrere?
Jo crec que sí. Sí, perquè a més hem de sumar tot el fenomen Eufòria, tot el fenomen pues, que ara torna a Operació en Triunfos. És com una cosa que... Per desgràcia, jo crec que la música s'ha convertit més en pur entreteniment que en art. I això sí que ho trobo a faltar a la música en general a Catalunya. Eh? No tots, òbviament, sí. Hi ha propostes brutals i molt interessants. Però és com que no passem de la primera capa. No passem de l'entreteniment, del ritme facilón, o del reggaeton o de l'autotune, que està molt bé, eh? Cada buc faig el que vulgui. Però hi ha més vida darrere d'això. I som molts els que tenim la música com a forma d'expressió i coses a dir. I llavors jo ho reivindico això des d'aquí.
Clar, i tu hi ha hagut algun moment que has dit, Eric, que ja no puc més, o sigui, ja està, tiro la tovallola, no? Tu deies que la música sempre mai et faltarà, però saps que moments de la teva carrera musical que dius, i és que ja no...
No m'ha passat. Vull dir, jo tinc la gran sort d'anar escrivint, anar gravant, sí. Anar fent concerts, i és el bucle este de concerts, àlbums i escritura, que és el més meravellós del món. I tinc la sort de poder viure de la meva música, de tindre llibertat creativa, que tinc una discogràfica que em respecta molt, que és Pick Up, i que em dona llibertat creativa. Tinc una agència de management que confia molt, que és Batall Produccions, i a partir d'aquí, pues, si l'any que ve fem 3.000 concerts en vez de 2.000, pues millor,
no? Clar, aquest nou disc, ara tu dius, el presentem una mica per ordre, Eric, perquè el 2 de febrer, tornem a dir, eh? El
2 de febrer, l'Ut de Gas, Bernassans.
Bernassans, Festival Bernassans. Per què l'Ut de Gas? Perquè diria que els has presentat tots allà, no?, els discos d'Eric Vinaixa.
Sí.
És una sala que t'agrada especialment.
M'agrada molt. Mira, m'agrada molt, excepte la més bonica història, perquè estàvem en pandèmia i ens estàvem mig morint tots i no sabíem on tocar. Tots els han presentat allà. Per què? Perquè és un aforo que jo m'hi trobo molt còmode. És un aforo entre les 500 i les 1.000 persones, que és una sala que té molt encant, que és un escenari molt proper, que el públic lo sents aquí amb tu, i que hi ha un piano de cua, que per mi és molt important estèticament pels meus concerts. I llavors és un còctel molotov que jo m'hi sento però molt a gust.
I que funciona, però, clar, tu ets de Terres de l'Ebre, no, Eric? Alguna, no sé, per presentar un disc a Terres de l'Ebre, perquè No sé si també, no?
T'agradaria. Sí, sí, ja hi passarem, ja hi passarem.
Cap a Miravet. Sí. Hi passarem, eh?
Sí.
Que ja,
sí.
Ja, o sigui, ja tens programat.
Sí, hi ha un parell de coses a punt de tancar-se si no estan tancades, ja. Vull dir...
No, jo et preguntava això justament de les Terres de l'Ebre, perquè no sé si, com ho veus tu, si l'indústria a vegades és molt Barcelona-centrista.
Absolutament. Sí, trobo que sí. Trobo que, i les Terres de l'Ebre en especial, estem bastant oblidats. Hi ha molt talent. Molt talent a molts nivells, eh? Mm. A molts nivells, vull dir, a nivell de cuina, doncs està la Gesamí Garmés, a nivell pictòric, a nivell... que està l'Ignasi Blanc, hi ha molts referents. I pensa que arriben 4 trens al dia. Llavors és com estem una mica desplaçats.
Com portes tu tot això, el tema dels desplaçaments?
Jo és que... He estat 25 anys vivint a Barcelona i fa 2 anys i mig que he tornat a Miravet, perquè quan vaig parir la més bonica història me la vaig creure i dic anem a reconnectar al poble, a Miravet City. I en la família vam anar cap allà i ha sigut la gran decisió de la meva vida. Llavors els dies que he de fer promoció o he de vindre a fer, doncs vinc, aparco aquí davant, com m'has vist, fem l'entrevista i tornem cap a casa i arribo i veig el castell il·luminat, la Iglesia Vella i el riu. Llavors és com... Buah,
i ara, anava a preguntar si en algun moment has passat pel cap la idea de tornar.
No.
Mai.
A viure?
Sí. No.
No. A més, trobo que Barcelona està molt emmalaltida. Està molt... La gent està com molt crespada, com... Pares en allò, el semàforo, et passa la moto a un dit per guanyar 3 segons de la seva vida, et pita el del darrere, el semàfor... Ho veig com molt gris i dic, hòstia, jo he viscut aquí 25 anys, eh?
Fixa't tu que, mira, anem acabant ja, Eric. A tu t'agrada sortir de la zona de confort?
Sí.
T'ho pregunto per què. Just abans de treure aquest disc, has pujat a l'escenari amb l'espectacle Un viatge musical i poètic per la increïble vida d'en Roc Llop. Qui és en Roc Llop?
Mira, Roc Llop era un mirabetà, com jo, nascut al cap de la vila, que és on visc jo, que és el casc antic.
Sí.
El 1908, i va ser anarquista, va ser un mestre vocacional, i és un tio que pels seus ideals va passar per la presó, va passar pels camps d'extermini i no va deixar mai d'escriure poesia perquè el que el feia sentir viu. Llavors, jo reivindico aquesta figura d'un tio que el tenim al costat de casa que molta gent no sap ni qui és, i que té obra escrita, que va sobreviure... Estic fent un spoiler, però bueno, ja ho oblidaran.
Ja està, ràpid, ho oblidaran. Tornem a mirar.
Perquè la gent no sap si mor fins que no vinc a veure l'obra. I inclús que va poder tornar a Miravet com una mica un desconegut. I a mi m'agrada reivindicar la gent que és una romàntica de l'art com ell i que pels seus ideals fa el que convingui.
Ai, ho hem de deixar aquí, però et sembla si tornem a escoltar, com dèiem, en exclusiva aquest esclau d'un somni d'en Eric Vinaixa per acabar?
Si la podeu posar des del principi, veureu com entra, perquè és... Estranyament, és un clarinet amb un piano.
Mira,
el clarinet que el toca el Marc Cendra.
Sí, a veure si podem fer màgia.
Els estic fent aquí... No? No podem? No,
però, clar, just ho han agafat, no? Però és essencial, no?, aquesta part de... Bueno, és essencial. T'agrada, no? És potser la part de la cançó que...
Bueno, comença i és com que es para el temps. Se para el temps d'una manera en què hi ha dos instruments de fusta. Un piano...
Uau.
I un clarinet tocat pel... El piano el toco jo, el clarinet el toca Marc Cendra, que és de Ginestar, que és amic meu també des de l'institut i és el meu baixista. I només per aquesta sonoritat tan atípica avui en dia, que tot va amb màquines i en autotunes, jo ho reivindico.
És important, Eric, ara que deies, no?, en el món de la música, envoltar-te també d'amics, no sé si m'explico, per treballar.
No sé si amics, però la sintonia i anar tots a una és importantíssim. I a més, la música és un món... El món de la música és un món ple d'egos i egos mal portats i a vegades de frustracions, perquè a vegades a un no li surten els concerts que voldria i llavors se'n va al millor postor, llavors hi ha molts substituts. És un món de supervivents i com més penya faiguis, més se nota. I ara mateix som una penya amb el Gerard Massip a la bateria, l'Albert Klinait, que ve amb mi des de fa 20 anys, a la guitarra, el Julio Pérez als teclats i el Marc Cendra al baix.
Bueno, i tots, tot aquest equip, Eric Vinaixa, estaran a l'Ode Gasdel, el 2 de febrer.
Sí, sí, són uns musicassos.
Clar, jo t'ho deia només per això, ja, o sigui, pel talent, no?, que deuen tenir, però el fet de que, és el que tu deies, no?, que són moltes hores de viatge, també, no?, és...
Claro.
Molta carretera, no?, que passaran coses bones, dolentes, no?, i no sé si a vegades, doncs, si pots tenir aquest privilegi de poder triar, no?, de dir, ostres, pues mira, jo vull que sigui aquesta persona que formi part del meu equip.
Sí, sí. Jo no necessito els millors músics virtuosos del món, és que no entenc la música així, l'entenc com a emoció, i la emoció, com més ànima hi hagi i més proximitat, més l'entendran. I em trobo que ara estem en un moment molt, molt bonic. De fet, este disc l'he treballat molt al local d'assaig a Ginestà, que és el poble de Van de Miravet, en un local allà, del Coco Cendra, i que era una antiga granja. Llavors, el fet de poder treballar les cançons com quan tenies 15 anys, des del local d'assaig, i després xerrar... I això ha sigut tan bonic, venint d'una pandèmia, que es reflexa al disc.
Va, l'escoltem sencera.
Vinga, va.
Sí? I... Eric, agrair-te moltíssim, doncs...
A vosaltres.
Que hagis passat per aquí per Fabricació Pròpia. Molta sort divendres, que vagi molt bé, sobretot el 2 de febrer, que, per cert, llavors, la resta de gira, suposo que...
Ja anirà sortint.
Anirà sortint, no?
Sí. I això és recomanar que comprin molt el disc, que el regalin, que regalin cultura, que hi ha unes fotos precioses del Pep Daudé, i és que és preciós, és que és preciós.
Va, doncs per preciositat, ens fixem sobretot en aquesta entrada,
vinga,
no?,
va,
que ens recomanaves d'aquest esclau d'un somni.
Tanqueu els ulls.
Vinga, va, doncs Eric Vinaixa, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Que
Ràdio Estel.
Senyor Cabrera, no podem tornar-li a connectar la llum per Nadal perquè té factures pendents de pagament. Em sap greu. Senyor Cabrera, no tenen a ningú que els pugui ajudar.
A Catalunya, una de cada tres llars té dificultats per fer front als subministraments, al menjar o al lloguer. No ho permetis, tu hi tens molt a veure. Fes que aquest Nadal s'ompli de petits miracles. Fes el teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Càncer, esterilitat, disfuncions, infeccions, depressió, incontinència. Les malalties i els problemes relacionats amb la salut sexual i reproductiva afecten una de cada tres persones. El 70% són dones. Visibilitzar la salut sexual i reproductiva és el primer pas per poder-la investigar. La Marató per la Salut Sexual i Reproductiva. La marató que dona llum. Aquest diumenge la marató de 3CAT.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Minuts que passen de 4:45 de la tarda. Ja sabeu que els dilluns a la tarda, als vols de les 5, doncs ens agrada fer un cop d'ull a tot el que passa al món. Bueno, intentem, perquè...
Passen masses
tot,
coses.
Tot, a veure, a vegades és complicat, no? Professor, bueno, per fer-ho, ja ens acompanya a l'estudi en Manuel Manonelles, el nostre analista referència, expert en relacions internacionals i també professor associat de Relacions Internacionals de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Abans de parlar del món... perquè n'hem de parlar bastant. Manuel, com ha anat aquest pont? Perquè crec que ha anat bé, eh?
Ha anat bé, ha anat bé. Sí,
aquaducte,
sí.
Ets de pont, ets d'aquaducte, ets de festiu...
Home, jo de tot el que pugui, però des d'una certa raonabilitat, diguem-ne. Crec que tècnicament és un aquaducte, quan, perquè vaig començar dimecres i vam acabar ahir.
Fantàstic.
Per tant, descansats, bé. Molta activitat de família, molt... Sí. Molta preparació nadalenca, per tant...
Ah, jo he començat amb la preparació.
Sí, 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 quan tens nens petits, escolta...
Estan com...
Ja van fer el pessebre a casa als avis, ja van fer l'arbre a casa, ja van anar a veure el llaminer, que és la Sabadell, ara és el que s'emporta tot, eh?
Ah, sí? Sí, és el... sí, sí, sí. Ah, el mira, llaminer, això no ho sabia, sí, 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 el llaminer.
I ara Sabadell s'ha posat amb el tema de Nadal i fan un gran Nadal amb decoracions. Com diu ma mare, diu, sembla que estiguem a centre Europa. I tal, i després hi ha un personatge que és el llaminer, que cada dia canta i obre una de les caselles del calendari d'Advent.
Ah, mira!
Això està generant masses
no?
incontrolades de nens que van a veure cada dia.
Ostres, que xulo!
Sí, sí, està molt bé, està molt bé.
Doncs mira, que... jo no ho sabia, amb el llaminer de Sabadell. Mira, clar, és que avui... I trobo que és un tema que és molt interessant que ens proposes, Manuel, perquè d'aquí uns minuts parlarem d'aquesta recessió democràtica que viu el món. De fet, és la més llarga mai registrada, un retrocés democràtic que inclou també doncs, els països, podríem dir-ho així també, de més tradició de, democràtica, però abans... toca parlar de drets humans. De fet, avui hem començat el programa justament parlant d'aquesta efemèride que es commemorava justament ahir, el 75è aniversari de l'aprovació de la Declaració Universal dels Drets Humans. Un text, per cert, ho expliques en el teu article, t'hem llegit avui al Nacional, impulsat per una dona i que en la seva redacció van participar personalitats tan diverses com, per exemple, Hessel, autor de l'icònic assaig Indigneu-vos, o el mateix Gandhi, no?
Doncs sí, no, jo crec que és un... Evidentment, és molt important doncs, que reivindiquem aquest moment, com jo deia l'article, lluminós del turbulent segle XX, no? Sí. Que quan és el 10 de desembre del 48, quan a París s'aprova la Declaració Universal dels Drets Humans, no? Perquè, esclar, després de les dues grans guerres mundials, després de l'Holocaust, els 50 milions de morts, després d'alguns dels moments, diguem-ne, més obscurs... De la història contemporània, doncs hi va haver la visió per tirar endavant un text de referència com aquest. Jo sempre aprofito per destacar el fet, no?, que la persona que va gestionar i que va liderar, que va coordinar tot això, va ser una dona. Estem parlant de fa 75 anys, i que, poca broma, també era la, ex, era la, la, la vídua, per dir-ho d'aquesta manera, del, del president d'Estats Units, de Franklin... De, no, de Roosevelt.
Sí.
Sí, Franklin Delano Roosevelt, però era un activista molt important pels drets civils, amb pes propi, i crec que és important doncs, el fet de que això ho liderés una dona fa 75 anys, però que també, en el seu procés de redacció, doncs, hi participessin doncs, tot tipus de personatges, tant des del Líban com Charles Malik, com des de la Xina, Peng Shuang, i després de que s'estigués redactada i tingués ja un esborrany abans d'aprovar-se, des de la UNESCO es va fer una sèrie de consultes arreu del món, on, entre d'altres, hi va participar Mahatma Gandhi. Per què ho dic, això? Doncs perquè hi ha una certa tendència, que no és ben intencionada, de fer veure que la Declaració Universal dels Drets Humans és una cosa molt masculina, una cosa feta en una època on només Occident tenia veu, i no és cert. És a dir, evidentment no va ser tan participada com seria en un context actual com, com el nostre, no? En 1948 doncs hi havia 55 estats al món, ara n'hi ha 194, però en el moment que es va fer, ja ho dic, va ser liderat per una dona, en un moment els drets de la dona pràcticament ningú els tenia en compte, o molt poca gent els tenia en compte, i ahir van participar veus també diferents a les del món occidental. I això li dona un valor. Perquè si volem que la declaració sigui universal, que tingui valor universal, i no es va dir internacional, es va dir universal.
Universal.
I pot semblar una broma, però és que en aquella època algú ja pensava, bueno, si anem a la Lluna, aquests drets també han de ser efectius fora de... Perquè això és molt legal, és intergalàctic, però legal al mateix temps. Algú va dir, fem-ho universal per si de cas. Perquè resulta que ens n'anem a la Lluna com que no estem a la Terra, perquè l'hem dit internacional, ja no té validesa a la Lluna, fem-la universal per i així no hi ha cap problema. No? També potser amb un punt d'excessiu optimisme sobre la carrera espacial, però aquest és l'origen. No? Però per mi és important doncs, reivindicar aquest fet de que quan va ser feta amb la participació de personalitats de diversos llocs, de diverses perspectives, de diverses cultures polítiques, de diverses filosofies, i això li dona un valor. Això no vol dir que sigui la més interactiva de la història, però com que hi ha gent que no ben intencionada, perquè el que volen és carregar-se els drets. Llavors et surten, diu, no, és que aquí, en aquesta zona del món, aquesta declaració no es pot aplicar perquè com que no té en compte punt de vista de la perspectiva regional, però no ho fan perquè n'estiguin promovent un altre. Vull dir, és un dels argumentaris que els antilliberals, els retrògrades des del punt de vista democràtic, utilitzen. I per això jo sempre que tinc l'oportunitat, doncs, aprofito per destacar.
Per destacar.
De com va ser elaborada.
Ara just ho estaves dient, Manuel, però quina vigència creus tu, no?, que si segueix tenint aquesta declaració 75 anys després, no?, de la seva redacció, aquesta declaració universal dels drets humans, perquè el món ha canviat molt...
El món ha canviat molt, però precisament quan tu parles amb els experts de l'àmbit, et diuen que si ara se n'hagués d'aprovar una de nova, segurament la retallarien. És a dir, el context que va fer possible aquesta declaració postguerra, Segona Guerra Mundial, amb un plus de trauma global pels 50 milions de morts, pels feixismes, per l'Holocaust, per tot el que havia passat, doncs va fer possible que s'aprovés una declaració que és prou avançada, és molt avançada pel seu temps i que continua tenint plena vigència. En el sentit de que tots els drets que es desgranen són drets que avui en dia són de primeríssima, diguem-ne, a referència i que, a més, la majoria d'ells no es compleixen arreu del món, no? I el que és important és que tenim una declaració que qualsevol persona, són 30 articles, tampoc és tan difícil, se la llegeix, està traduït al català, de fet, és el document traduït a més llengües del món, que existeix, se la llegeix i veurà la radical, diguem-ne, actualitat d'aquesta declaració, no? I, per tant, també és una declaració, i per què se'n diu declaració i no se'n diu tractat? Perquè una declaració és d'uns drets que són inherents. No és allò que ens reunim un grup d'estats i decidim que a partir d'ara diu no. És una declaració que vol reconèixer quelcom que és inherent a qualsevol ésser humà, no? Que també l'any 48, quan encara hi havia tots els imperis colonials, quan la qüestió del racisme era una cosa molt més... El món estava muntat en un sistema encara en base a races, no? Vull dir, hi havia colonitzadors i colonitzats, etcètera, etcètera. Doncs un document que apostava per la total, radical i absoluta igualtat entre tots els éssers humans, doncs també va ser un dels instigadors intel·lectuals d'un procés que igualment hagués passat i que estava començant a passar, el que és el de la descolonització. No? Per tant, per mi la vigència és total, és absoluta, i sempre que puc ho dic, s'ha de vigilar amb els revisionistes de la Declaració Universal. Perquè per un de ben intencionat que en tinguis, en tens nou que no són ben intencionats. Que el que es volen carregar són els drets humans. I per carregar-se'ls et presenten excuses d'excepcions culturals o regionals o excepcions d'altre tipus, no? I crec que això és important comentar-ho sempre que es pot.
Clar, justament, dius que cal apostar per la defensa dels drets humans, també per aquestes amenaces que comporta l'actual onada de populisme i d'extrema dreta que vivim. Ahir, de fet, sense anar més lluny, Manuel, el líder de l'ultradreta argentina, Javier Milei, prenia relleu en la presidència de l'Argentina. Si vols, mira, el podem escoltar.
El liberalismo es el respeto estricto del proyecto de vida del prójimo basado...
Clar, era Milei, ahir, com dèiem, des del balcó de la Casa Rosada de Buenos Aires, el discurs de presa de possessió d'aquesta presidència de l'Argentina. Per cert, sembla que demà Milei anunciarà les temudes noves mesures econòmiques que tot apunta que afectaran, en primer lloc, els més pobres. Com valores tu aquesta nova presidència i sobretot aquesta, la figura de Milei, de Javier Milei? O sigui, seria una de les conseqüències d'aquest retrocés democràtic que ens planteges tu avui, Manuel?
Doncs completament. És un dels grans reptes que té el sistema democràtic representatiu. El cas de Milei és un cas especialment greu, perquè és una persona que de manera pública i ostentosa ha demostrat forts desequilibris, diguem-ne, d'estabilitat psíquica, que amb això, per una persona que ha de governar un país d'una dimensió, amb els problemes econòmics que té, ell mateix públicament ho ha dit, que ell de tant en tant consulta mitjançant un mèdium el seu gos mort per demanar-li assessorament, no? Per tant, estem en una situació realment que genera basarda, i el que demostra és un dels grans reptes que tenim precisament d'aquest retrocés democràtic, no? Perquè precisament, justament ahir, feia 40 anys del retorn de la democràcia a Argentina, després de la dictadura militar, no? Feia 40 anys de l'elecció d'Alfonsín i de la presa de possessió d'Alfonsín, no? Per tant, tot plegat et demostra que estem davant d'una situació on el populisme, on cert nivell justificat de desesperació de grans capes de la societat, sobretot de classes mitges, que veuen que aquell somni que durant dècades havia funcionat se'ls desfà entre les mans, i cansats de velles fórmules que no els donen resultats, sigui per la corrupció, sigui per la inhabilitat, aposten per novetats especialment perilloses. I més quan el país del costat, diguem-ne, Brasil, ja ha passat per Bolsonaro, no? Llavors, no deixa d'impactar que Brasil, que ha passat per l'experiment, que ja ha sofert aquest experiment, està al costat d'Argentina, Argentina opti per allò que, gràcies a Déu o a qui sigui, els brasilenys ja han dit que no, no? I tot això amb el perill d'un possible retorn de Trump a la Casa Blanca, en un context especialment complex, no? I si això fossin elements puntuals, diries, mira...
Val.
I Argentina, sempre ens té acostumats a una certa vida, no? Una certa capacitat innovadora, no?
Sí.
I tràgica, i de visió tràgica de la vida, no? Amb tot el respecte per Argentina i pels argentins, ja ho dic en aquest sentit. Però el problema és que, com tu mateixa comentaves, fa pocs dies han sortit informes molt contundents d'institucions de referència internacional, que et diuen que estem vivint un procés de retrocés democràtic. Mai se l'havia vist tan llarg des que es tenen dades, no? Que en aquest cas específic, des de l'any 1975, es recullen dades, i en aquest cas, amb una avaluació molt ponderada i molt estudiada, es considera ja que els últims 6 anys hi ha hagut més retrocés que avenç, no? En un context que històricament portàvem unes dècades on això avançava, i ho veiem clarament, no? El model que el món avui en dia agafa de referència és el model de la Xina, el model que s'intenta imposar és el model de Putin, d'una Rússia a la fi de la Guerra Freda va haver un moment que semblava que apostava per la democràcia, amb l'arribada de Putin tot això va canviar, i això veiem com es va repetint en d'altres llocs. I quan tu veus qui són els líders polítics que han anat a acompanyar a Milei, no perquè els hi tocava, no caps d'estat que han anat a la seva inauguració com a president, sinó aquells que
són...
I veus el senyor Bascal, i veus tota la gent que anant cap allà, veus una certa internacional del populisme i de l'extrema dreta, que fa bastanta por.
Fixa't que ahir Antonio Guterres, el secretari general de les Nacions Unides, feia aquest discurs, no?, amb aquesta commemoració d'aquest 75è aniversari dels drets humans, i deia, bé, es lamentava, no?, que el món està perdent el nord.
Efectivament. És que el problema en què ens trobem és que tradicionalment el que veiem era un procés d'avenç amb drets civils i polítics, socials, econòmics i culturals, i doncs, situacions sempre desagradables, perquè el món és el que és, però que en general hi havia la sensació que hi havia un avenç. No? I portem uns anys que aquest avenç comença a ser de cranc, cap enrere.
Cap enrere.
No? Continuen passant coses que ens fan avançar, però tenim la situació terrible a Gaza que tenim en aquests moments, tenim la situació a Ucraïna que tenim, tenim la de Myanmar, tenim la de tants altres llocs, i a més d'això, que és un desastre, i el de Gaza especialment punyent, el que veiem és que en països tradicionalment avançats també hi ha un retrocés. Eh? I, a més, davant dels grans desafiaments que tenim a nivell global, digues, emergència climàtica, digues, intel·ligència artificial, que pesada que s'aprovés una normativa a nivell europeu, de moment no està controlada, perquè aquesta normativa no s'implicarà fins aquí 2 anys, i si per A o per B o per C, doncs realment l'escenari és molt preocupant, perquè veiem això, veiem... És a dir, una cosa és tenir Trump, que tothom quedi vacunat i no torni. Però és que en aquests moments hi ha moltes possibilitats de que torni Trump. I si Trump torna als Estats Units, veurem què en queda de la democràcia americana, que és, amb tots els seus efectes i amb totes les seves coses, a millorar millor el model que havia fins ara que no pas el model que planteja Trump, no? Mm. El mateix Brasil. Brasil ha aguantat el primer investiment, però si torna a haver-hi un de segon, el mateix passa a l'Índia. L'Índia és la democràcia formalment més gran del món. Tenim un líder, doncs, un primer ministre amb una agenda nacionalista molt agressiva, amb una agenda de tints quasi bé, diguem-ne, racistes, respecte als hindús i els que són musulmans, etcètera, etcètera, i això es va generalitzant en països que tradicionalment se'ls havien situat dins, doncs, aquests països que eren els grans abanderats de la democràcia. Ja no parlem d'Europa. Si veiem Europa, doncs, sí que hi ha hagut un canvi positiu a Polònia, però en línia general, doncs, veiem com el pes de l'extrema dreta, del populisme, va creixent i va agafant un gruix que ja no és allò occidental, sinó que ja passa a ser estructural, no? I que, a més, fa això, no?, que quan arriba l'extrema dreta en un país i té una certa força, doncs, arrossega una part del discurs conservador cap a uns extrems als que no estàvem acostumats, no? I que, en el fons, fan mal a la societat.
Que tu deies ara, Manuel. Tot plegat apareix en aquest informe anual de l'Institut per la Democràcia i l'assistència electoral, que en aquest document s'apuntava justament que és el 6è any consecutiu, com deies, de recessió democràtica arreu del món. El període més llarg que s'ha vist mai en aquesta organització des que va començar a recollir dades, ho mencionaves, el 75. Clar, en passades ocasions, què feia reflotar la democràcia, no? Perquè avui seguim encallats justament en aquest retrocés.
Jo crec que una part de la problemàtica en la que ens trobem en aquests moments ve de la crisi financera i econòmica del 2008, on doncs, s'esfondra... O sigui, és a dir, la regressió democràtica segurament la podem trobar en els països liberals a partir dels atemptats de l'11 de setembre del 2001. A partir d'aquell moment, els Estats Units aprova una agenda molt restrictiva en favor de la seguretat nacional. La seguretat nacional passa a ser la prioritat. Altres països van en cadena, com el cas del Regne Unit amb Tony Blair, els atemptats a Londres, etc etc. Aquí a Espanya s'intenta també, i de fet encara hi ha a l'Estat espanyol, hi ha algunes rèmores, diguem-ne, encara existents des del punt de vista legislatiu, però mentre l'economia anava bé i tothom era ric, entre moltes cometes, perquè hi havia gent molt pobra, però hi havia aquella economia, diguem-ne, de base especulativa que funcionava bé, doncs ningú es va preocupar, no? Arriba un moment, doncs, que per una crisi basada en l'origen del qual és l'especulació financera, s'esfondra tot un sistema de creixement econòmic dels 10-15 últims anys, on la gent s'ho replanteja tot. I en aquest replantejar-s'ho tot, els models tradicionals que oferien, o la socialdemocràcia clàssica, sectors més radicals d'esquerra, o liberalisme conservador, diguem-ne clàssic, no acaben de trobar solució al context econòmic, i entren també a les xarxes socials, que això és un element disruptiu. Tothom estava molt content de Twitter. Jo crec que Twitter ha fet molt més mal del bé que ha fet, perquè ha canviat completament el paradigma, i llavors a partir d'aquí, doncs, entra, doncs, aquesta nova realitat. Una realitat que sempre havia sigut present, no? Perquè l'extrema dreta sempre era present, a França sempre hi havia el tema del Front Nacional, els països nòrdics i centre Europa sempre hi havia una qüestió vinculada a la immigració, però ara que ha agafat una dimensió, diguem-ne, davant de la crisi sistèmica del liberal, no? I que en certs punts ens recorda la crisi de les democràcies liberals d'entreguerres, no?, que ens van portar a la Segona Guerra Mundial, que no estic dient que anem a la tercera, vull dir que...
Clar, fem una cosa, perquè queden 4 minuts, 3 minuts per arribar al punt de les...
Girem-ho. Anem a la part positiva, si és que n'hi ha.
N'hi ha o no? Perquè diria que en aquest informe...
Sí, hi ha uns brots verds, perquè és clar... És que
va,
si no,
parlem una mica d'aquests.
També et diré una cosa, són uns brots molt petits. No són aquests del Zapatero que ningú va veure, són una miqueta més grans, però també entenc que si tu et dediques tot el dia a això, dic, anem a trobar alguna cosa positiu, perquè si no em deprimeixo la meva feina, o potser els països dinants diuen, escolta, si no hi ha cap solució, tanquem aquest institut que no serveix per res, que només troba problemes i no troba solucions. No?
Mira, en 3 minuts, Manuel, com ens ho expliques, això?
Per tant, sí que és cert que aquest institut ha identificat doncs, que un dels clàssics, que és la lluita contra la corrupció, doncs, està millorant en molts països,
sí.
I evidentment la corrupció és uns elements estructurals doncs, sí. que generen desconfiança amb el sistema. Per tant, menys corrupció, més confiança amb el sistema. Per tant, això és positiu. També hi ha tot el tema... ells parlen específicament d'Àfrica, però clar, és que el nivell de corrupció a l'Àfrica és tan immens que has de retallar molt fins que tingui un impacte, no? Al mateix temps, en certs sectors i capes de la societat hi ha un creixement de la participació política i, per tant, doncs això implica una major mobilització social, no? I el que ells identifiquen és un cert canvi del centre de gravetat entre el que seria la democràtic entre les institucions i l'activisme cívic, no? Però, clar, qui continua gestionant la república, és a dir, el bé públic, són les institucions. I, per tant, si hi ha una separació entre la ciutadania i les institucions, tenim un problema, no? Mm. I, precisament, doncs, un dels elements clàssics d'aquest populisme d'extrema dreta és gent que són d'establishment, es presenten anti-establishment per ocupar el poder dins de l'establishment. És el cas de Trump. Milei és diferent perquè ell, particularment, ja és una persona molt estranya, no? També és cert que, en el seu cas, va entrar amb la motosierra i, de moment, la motosierra...
Home, ha baixat, no?
Ha baixat, veurem sí. si acaba baixant o no, sí. perquè si no, bàsicament, qui ho pagarà, sobretot, són les classes mitges, eh? Ara, aquest senyor és tan estrany que és capaç de fer qualsevol cosa. Però ell sap que una part del seu vot ve de les classes més desafavorides, les de baix de tot. Per tant, si ell pren mesures que qui afecta més és la base de baix de tot, doncs segarà la gespa als seus propis peus. Dit això també és factible que ho faci, no? En canvi, la classe mitja, diguem-ne, és la que segurament patirà més les mesures draconianes que ell pensa aprovar.
De Javier Milei, bueno, aquests brots verds que fèiem referència...
Ens agafem els brots verds i sobretot ens hem d'agafar que la democràcia no hi és per sempre. És a dir, que si no es defensa, si no es participa, a pesar de molts els pesars, si entre tots no defensem, si entre tots caiem... A vegades, jo ho sento últimament, i no parlo per vosaltres, però en mitjans de comunicació, ara tothom es parla dels polítics. Que com un to despectiu. Jo ara no defensaré, però en tot cas parlem de classe política. Fem servir un llenguatge que no impliqui automàticament que quan estàs parlant de la classe política ja ho fas de manera despectiva, que és una casta separada de la realitat.
Mira,
ja
Manuel, m'encanta el Manuel perquè ja està arribant al punt de les 5. Gràcies, Manuel Manonelles. Va, temps de notícies i tornem.
A vosaltres.